4 minuts del matí. Això continua fent xup-xup, és el Faves Comptades i ara és temps per a la literatura. Donem el tret de sortida a aquesta secció de la mà de la Salvatge Llibres i a més ho farem amb un tema molt interessant, coneixent un xic més la figura dels traductors i les traductores, que sovint són els grans oblidats. I per fer-ho hem de saludar l'Alba Triador. Alba, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
I el Roger Grífols. Què tal, Roger?
Ah, molt bé, aquí. Sí? Encantat d'estar amb tots.
Doncs vinga, que això comenci a fer xup-xup.
M'estava venint gana, eh?
T'estava venint gana? Bé, doncs...
No he esmorzat, avui.
Doncs obrirem boca, sort que no parlem avui de literatura gastronòmica, que potser més endavant en podrem parlar i després, pla, farem gana aquesta hora. Avui, com bé deies, Carme, parlarem dels traductors i les traductores, una figura potser una mica oblidada en el món de la literatura, però que és cabdal per llegir bones obres, no, Roger?
Correcte, correcte, perquè com... Sí que és veritat que com més llengües saps, és millor. Si saps una llengua, més val llegir l'original en aquella llengua en la qual ha estat, en la qual ha estat escrita, però sí que és veritat que, com que no sabem totes les llengües del món, malauradament, una bona traducció és bàsica. I s'ha de dir que últimament penso que sí que hi ha hagut una reivindicació, o està havent una reivindicació de la figura del traductor o traductora. Per exemple, si ens hi fixem, cada vegada és més freqüent que aparegui el...
A la coberta, no?
Sí, apareix el...
traduït,
sí, traducció, traducció de tal. Això és un indicatiu de que s'han esmerat, l'editorial segurament s'ha esmerat i ha volgut buscar un bon traductor o traductora per tal de que el llibre arribi a la millor qualitat possible al lector meta, diguéssim.
En termes generals, jo n'estic més o menys convençuda, no?, que tots els nostres oients saben més o menys què fa un traductor, però tu ens pots endinsar una mica més en la tasca més completa, no?, en la visió. Més enllà de traduir literàriament, que seria amb això que dèiem dels idiomes, quina és la feina d'un traductor?
Clar, és que un traductor, a veure, partim de la base que també, clar, hi ha la traducció literària, que segurament és el que ens ocupa en aquests moments l'espai radiofònic, però clar, hem de pensar que hi ha moltes especialitzacions en el camp de la traducció. Pot ser traducció tècnica, traducció científica... Clar, per exemple, si has de traduir un manual de física o de medicina...
No cal
que siguis metge, però sí que has de tenir una mica uns coneixements. Vull dir que un traductor, a banda de conèixer la llengua, diguéssim, d'origen i la llengua meta, a la qual tradueix, i controlar-la, sobretot la gent es pensa que has de saber... que n'has de saber molt de la llengua que vas a traduir.
D'origen, no?
Però el més bàsic és saber la llengua a la qual traduiràs, en aquest cas català o castellà, el cas que ens ocupa aquí, no? I bé, ha de saber un traductor, a part d'això, ha de tenir coneixements sobre el tema que traduirà. En el cas de la literatura també, per exemple, de què va l'obra, no? En quin període històric, per exemple, està ambientada. Vull dir que has d'investigar, o sigui, podríem dir que un traductor també ha de ser una mica una investigació, un investigador, i ha de tenir moltes inquietuds i s'ha de saber moure i això, fer una mica, no et diré Sherlock Holmes, però
un xic,
però
sí, no?
Coses, sí, anar esbrinant coses.
Més enllà d'aquestes experteses que ha de tenir un bon traductor per traduir bé una obra, la de l'idioma, la tècnica, també hi ha la cultural, no? Perquè un traductor és un teixidor de ponts, per dir-ho d'alguna manera, entre la cultura original en la que s'ha escrit una obra a la cultura que aterra, per poder connectar bé amb aquest llibre.
Clar, és que... O sigui, l'ideal seria que el text en el qual ha sigut escrit la... Perdó. El text en el qual ha sigut escrit l'obra o el que sigui, arribi amb la major fidelitat possible a la llengua d'arribada. Sense perdre... Sempre espera algun matís, segurament, eh?
I com bromes, més... no? Per exemple, no podem traduir literalment una broma.
Exacte, els dobles sentits, vull dir que, clar, d'entendre que també un idioma és una manera d'entendre...
La vida.
El cosmos, gairebé el cosmos, la vida, sí, com ens relacionem entre nosaltres, no? Llavors hi ha els dobles sentits, distància cultural. Quan més s'allunya, per exemple, quan més distància entre una cultura i una altra, sempre és més difícil... que el públic meta, diguéssim, acabi de captar totes les sutileses que et pot tenir una cultura, diguéssim, un idioma.
I més enllà de la distància, per exemple, potser estem molt avançats a la cultura americana, no?, perquè l'hem tingut molt a prop en pel·lícules, en literatura, però potser, si parlem d'Àsia, ens queda molt més lluny a nivell cultural.
Sí, hem de pensar que, et diria que més del 50%, diria, de les traduccions són de l'anglès a, per exemple, al català o castellà. O sigui que és un camp per explotar. Àsia, per exemple, ara sí que és veritat que estem veient una revifalla amb tot això de les literatura japonesa, a part dels clàssics, el Murakami, tot això que sempre...
Que
el Mishima i tots aquests que els tenim. Sí que és veritat que hi ha hagut... sí que hi ha bastanta inquietud ara per tot aquest espai geogràfic i cultural. I sí que en realitat ara estem començant a veure que aquest interès també es tradueix en una, no mai tan ben dit, es tradueix també en un major impacte en el nostre mercat, diguéssim.
D'acord, hi ha més gent que ve demanant llibres d'aquest...
Hi ha un interès, llavors això també es reprodueix en una major oferta. El que passa és que és veritat que és si veiéssim el còmput de traducció, clar, es tradueix potser... És que no, ara vaig dir una bestiesa, però clar, deu ser un 5% de l'obra que es publica, per exemple, en japonès o... O sigui, arriba molt poc, que segurament no ha d'arribar tot, perquè és com tot.
És impossible, segur
que es produeix també molta, no diré porqueria, però coses que potser no són necessàries o que el públic nostre no entendria, depèn com, o no acabaria.
No té interès.
Sí, exacte.
Bàsicament. Et sembla si fem una mica de bagatge de com neix el món de la traducció per saber com va néixer i com hem arribat fins al dia d'avui?
Bé, sí, clar, això gairebé és tan antic com l'home, vull dir, hem de pensar que l'espècie, la humanitat, a mesura que s'ha anat organitzant en societats i s'ha anat, diguéssim, comunicant, ja sigui a nivell comercial, a nivell, lamentablement, per causes bèl·liques, no sé què, hi ha hagut un interès per poder entendre el que diuen uns i altres, no? I de seguida ja, això, que de seguida van aparèixer la figura de l'intèrpret, ja tenim certeses de que, per exemple, a l'antiga Síria, tot Mesopotàmia, ja la figura del traductor i intèrpret, sobretot, també ja existia. Egipte, per exemple, no? És molt conegut tot el tema de la pedra roseta que va descobrir les tropes napoleòniques.
Que la tenen ara al British.
Sí, exacte. Això, de fet, també és una traducció, diguéssim. Clar, sí. I això ens ha ajudat també nosaltres també a entendre una mica el que eren els jeroglífics, no? Vull dir que és tan vell com l'espècie humana, per dir-ho d'alguna manera. I sí que és veritat que a mesura que el coneixement i les ganes, cada cop l'espècie humana ha pogut dir coses, ja sigui a nivell literari, ja sigui a nivell comercial, ja sigui a nivell de tractats de lleis o el que fos, doncs tot això ha tingut una traducció en
traducció.
Sí, exacte. No? Sí, ara he dit una traducció dues vegades, però bueno.
Ja ens hem entès.
I per preservar també, clar, hem de pensar que la preservació també del coneixement...
també requereix d'aquest paper.
Bueno, clar, tots els textos clàssics també ens han arribat als nostres dies, també gràcies a això, als monjos, per exemple, que es dedicaven a traduir...
La societat actual, possiblement...
A copiar i traduir tots els textos, els àrabs també, tot el...
Seria molt diferent sense la figura dels traductors, perquè ens haguéssim perdut un bagatge cultural, no?
Segurament, sí, segurament, clar, sí, sí. Sí, vull dir que sempre hi ha hagut aquesta necessitat de preservar el coneixement i preservar les obres, d'alguna manera, sempre hi ha hagut, tot i que s'ha destruït, sempre hi ha hagut aquest binomi de destrucció-preservació, no? Per sort també s'ha preservat molta obra gràcies també a això, a les traduccions... els copistes i a última instància també a la impremta, que això va poder, clar, va ajudar molt a que tots aquests volums arribessin també als nostres dies.
Més popular, no?
Bueno, clar, i es pogués, exponencialment es pogués, clar, es pogués...
El volum, clar, no? El volum, la qüestió de...
Clar,
volum.
Clar, vull dir que tot això també va ajudar a mantenir. Però sempre hi ha hagut, sí, el que passa és que, clar, hi ha hagut la traducció, segurament, sempre s'ha traduït, però ara, en els nostres dies, segurament ja té un... O sigui, el que són les estratègies, tot això, segurament ara s'ha professionalitzat molt. Hem de pensar, per exemple, que al segle XVIII a França hi havia una tendència que era, que li deien les velles infidels, que directament agafaven els textos antics, o el que fos, i com que pensaven, mira, això ho faria millor, es dedicaven a inventar-se una mica que això és l'antitraducció, diguéssim.
Una llibertat creativa molt...
Clar, perquè això ho has de tenir molt clar. Això com a traductor, tu has de tenir molt clar. Pots dir, això és una porqueria, o jo ho faria millor. Bueno, que això és tenir,
segur que els hi passa.
És tenir molts fums, no, també? Però vull dir, tu t'has de mantenir fidel al text original, exacte. Has de pervertir-lo al mínim. Mantenir el màxim d'informació, el màxim de sentit. Has de preservar l'estil, també, encara que no t'agradi gens, i que tu diguis, mira, jo ho faria d'una altra manera. El traductor s'ha de mantenir inflexible, en aquest cas.
Ara que parles més en profunditat de la figura del traductor, potser molts de nosaltres sabem, no?, que els escriptors s'enfronten a allò que li diuen el full en blanc, no?, a vegades a l'hora d'escriure. Hi ha algun sinònim, algun paral·lelisme que li passi al traductor?
Clar, el full en blanc en aquest cas no, perquè l'obra, el bo de la traducció és que ja no t'has d'inventar res, o sigui, ho tens allà. Però sí que no et diria pàgina en blanc, o full en blanc, però et diria que et trobes amb problemes de traducció que li has de donar moltes voltes i que poden ocupar molt de temps per trobar la millor solució possible. Per això, perquè a vegades una traducció, fer-la 100% acurada és molt complicat en certs casos, llavors has de donar voltes a què volia dir aquest. Per exemple, a vegades, si tens la sort que l'autor és viu encara i és bastant simpàtic i accessible...
Hi ha contacte entre traductor i autor?
Sí, això et poden posar en contacte a les editorials, vull dir que això està bé, perquè tu li pots preguntar quan deies això...
Què volies dir,
clar,
exactament, no? O si ho dic, sentits, o si ho dic així, és així o no?
Sí, la ironia, a vegades, coses que a vegades se'ns passen per alt i tu li pots... Bueno, no li has d'enviar un correu cada vegada, però potser sí que fas al final una consulta dels problemes que has tingut, i si l'autor és prou simpàtic i es viu, clar, perquè si
també és interessant malament, per ell, entenc, no, que la seva obra estigui el màxim de ben traduïda possible.
Sí, sí, no, i consta moltes vegades que estan contents, vull dir, generalment quan fixem-nos que sempre hi ha els autors aquests més consagrats,
potser demanen un traductor en concret.
Sí, acostumen a tenir, a més sempre acostumen a tenir el mateix traductor.
En cada idioma, no, més?
Sí, exacte.
Ara ve el cap, per exemple, per als autors consagrats, no?, de George R.R. Martin, amb Joc de Trons. La feina d'aquests traductors de traduir una obra on hi ha personatges inventats, mons inventats, coses que no existeixen, plantes, roques, deu ser una tasca creativa, també,
molt,
perquè has de
clar
reproduir aquest món en un altre idioma, però
exacte,
molt farragosa.
Clar, perquè gairebé t'has de crear, si has de crear un diccionari propi, segurament, clar, com que són coses que no existeixen, i ha posat potser és el que dius, no? Si poses en anglès, per exemple, en aquest cas, no? Un nom d'un mineral, una roca que no existeix, i té algun tipus de sentit o de gràcia, t'ho has de buscar també, intentar, això, fer també la mateixa gràcia, o
paral·lelisme,
que li volem dir, que estigui al màxim acord amb el que volia l'autor original. O sigui, és molt important quedar-te amb el sentit de, si esbrinar el sentit del que vol dir l'escriptor.
Aquest Sherlock que ens deies al
sí,
principi,
bueno,
no?
Tampoc cal anar amb la lupa, però bueno, sí que és una mica una tasca una mica d'això, d'anar esbrinant coses i de consultant i per què no? També pots mirar com ha traduït, si coneixes altres idiomes, també.
Clar,
pots,
una altra traducció,
una solució,
no?
Perquè, sí, això tampoc és... No és intrusisme professional, és... Veus, a veure com ho ha fet. Mira, jo també parlo francès, sé francès, l'obra aquesta està traduïda al francès, a veure com ho ha fet.
Com ha resolt, no?
Clar, llavors dius, mira, doncs està molt bé, vaig a fer un català jo. Això.
Autors consagrats de casa nostra, segur que n'hi ha alguns, no sé si ens podries
fer...
Sí,
a veure, traductors n'hi ha molt bons, tampoc és qüestió de dir... Però sí que és veritat que ara...
Tenim bons traductors
sí,
en català?
Sí, tant, sí, sí, no, per suposat. Pensa que la facultat de traducció, que a més és l'autònoma, que està aquí al costat, és la primera de l'estat espanyol a ser l'autònoma, diguéssim. És del 70, per això et deia que és un món que s'ha anat professionalitzant recentment, d'alguna manera. Abans era molt freqüent que els traductors fossin escriptors, per exemple. Que està bé, eh? Vull dir, perquè tenen molta, clar, tenen molta soltura.
Era la ploma.
Sí, exacte, el Quim Monzó, per exemple, Sergi Pàmies, tradueix encara. Per exemple, en el cas de la poesia, segurament és important que un poeta el tradueixi. Enric Casasses, per exemple, que també és molt, molt important a casa nostra, és traductor de poesia, també. Perquè és veritat que la poesia gairebé és un altre idioma. És un altre. Sí, les rimes, els versos, el ritme...
Acostumen a dir que no, alguns traductors, davant d'alguna obra que no es vegin capaços de traduir?
Jo penso que...
O són clar, reptes?
És que depèn del grau, clar. si ets d'aquests consagrats, suposo que tu pots anar triant, però si no, jo crec que t'has de menjar moltes...
El que arriba.
Sí, doncs, bueno, això és una cosa que no m'interessa gens, però bueno. I pensa que també són moltes hores, vull dir que en realitat la feina del traductor no és que sigui una feina gairebé...
remunerada.
Per les hores que fas, no. Tot i que és gratificant en molts altres aspectes, inverteixes molt de temps.
Tu parles amb coneixement de causa, perquè també has exercit de traductor.
Bueno, no ben bé, he fet informes de lectura, això sí, i alguna revisió de traducció, que això també m'ho han demanat.
El que revisa el traductor.
No, sí, no diré d'on, perquè... perquè clar,
home, ara hem d'esposar que tindran els llavis.
Sí, no però pot fer que, això que la traducció era una mica...
Diguem que calia una revisió.
Sí, diguem que no s'entenien moltes coses. I de fet faltaven algunes pàgines per traduir, llavors... Sí que he fet de traductor, doncs, en certa manera.
Traductor d'emergència.
Sí, perquè m'ho van demanar i van dir, ostres, que hi ha coses que no s'entenen. Llavors m'ho vaig revisar.
Roger, ens queden molts aspectes, ja... Ja.
Però m'has respost moltes preguntes, eh?
Això sí, bueno, haurem de fer una segona part.
Haurem de fer els traductors 2.0, sí. Tot el que no vam poder explicar en la primera edició.
Jo que tenia... Mira, el temps a la ràdio passa molt de pressa.
Passa volant.
Jo pensava... Passa no sabré volant. Què dir, no sabré què dir.
Coneixes algun... Bueno, sí, clar, si tu has fet el paper, però... Mm. Ja ens has explicat, ja ens has donat alguns noms.
Sí, en conec, sí.
Però de no famosos, no...
Sí, però professionals, sí. De fet, molts professors de l'Autònoma... quan vaig fer el grau, diguéssim, són traductors també, i han guanyat premis.
Doncs si voleu...
Ho tindrem en compte, i quan anem a buscar algun llibre a la Salvatge, preguntarem també al Roger si el traductor val la pena o no. Ara ja ho sabem.
Molt bé, Roger, t'hi esperem d'aquí unes setmanetes.
Encantat de tornar.
Gràcies, Alba.
Adéu-siau.
Adéu.